Arrenquem la nostra tertúlia d'actualitat, avui centrada en educació. I per això anem cap als estudis d'UAU, perquè comencem amb novetats, oi, Fran?
Sí, informacions de darrera hora. Els que som docents sabem que aquesta qüestió sobre el paper...
A veure, parla... sembla que no podem connectar amb UAU. Nosaltres no ho sentim. No sé si vosaltres, companys, ens podeu sentir des de munt.
Ara poder sí.
Ara sí.
Qüestions de la tecnologia que ens fa una mica la guitza. Doncs deia Laia, perquè sí que ens escoltaran els oients d'UAU i de ràdio, que sí, qüestions de rabiosa actualitat, però importants, perquè fan referència al tema de la comprensió dels nostres alumnes. En alguna tertúlia en parlàvem d'aquells informes PISA que donaven tants mals resultats, que el govern reaccionava dient que faria una taula d'experts, que aquesta havia de ja proposar coses de forma de ser aplicada imminentment, pel curs vinent. Doncs bé, acabem de saber què proposen aquests grups d'experts i tenim la sort i molta de poder-ho analitzar amb autèntics experts, com són els sindicats. Entrada amb Rosa Aguilar, portaveu del Sindicat d'Educació Eustaquia Estesa Lleida. Molt bones.
Hola, bona tarda.
També amb l'Albert Cervós, delegat d'Educació de Comissions Obreres i responsable d'Educació Concertada i Privada de Lleida. Molt bones, Albert.
Hola, bona tarda.
I finalment amb Agustí Llinyan, Emili Llorente, perdó, membre de la CGT Ensenyament Ponent Pirineus. Molt bones,
sí, hola,
Emili.
Tarda.
Doncs això, clar, allà hi ha un reguitzell de mesures que hi entrarem totes on les podem abraçar, evidentment. Us demanaré una primera valoració de què us ha semblat i també per tothom que ens escolti dir que hi ha hagut poc temps per aprendre, estudiar i analitzar a fons el document per uns periodistes, però evidentment també per amb ells, i per tant quasi que seria allò una primera impressió. Qui vol començar?
Sí, sí, fantàstic. Bé, ara estàvem revisant amb els companys, no? 18 mesures d'alguna manera per endavant, per anar desgranant, i deien que estarien 18 programes per parlar de cada una d'aquestes mesures.
Bueno, aquí hem recollit algunes, de les prioritàries d'aquestes 18, encara n'hi ha més.
Bé, Déu-n'hi-do, hi ha molta feina. Però sí que bé, hi ha moltes idees d'alguna manera que venim reivindicant des dels sindicats, tot el que és el pressupost, recursos humans, hi ha moltes coses d'alguna manera que giren entorn d'alguna manera a diferents mesures que s'han anat proposant, no? També m'agrada el fet d'intentar donar resposta a les necessitats dels alumnes. L'altre dia parlàvem també de la importància d'integrar totes les necessitats dels immigrants del sistema educatiu, parlàvem d'alguna manera del tot el tema de la inclusió, i tot gira al voltant del mateix, de dotar de més recursos al sistema educatiu per donar resposta a la realitat actual.
És que probablement el dubte que em sorgeix a mi, i me'n vaig amb la Rosa, és que clar, se'ns va dir, alguns ho posàvem en qüestió ja en aquell moment, que serien mesures concretes per aplicar de forma imminent i que comencessin ja a revertir la situació actual. És a dir, això recordem que és el que va dir el govern de la Generalitat. Clar, aquí, no sé, és com una declaració d'intencions, això.
Clar, sí, ho és, perquè al govern de la Generalitat actual li queda un telediari. Per tant, és una declaració d'intencions i els que entrin, que entenc que no seran els mateixos, doncs s'ho trobaran i ho implementaran o no, o trobarem el pressupost o no el trobarem, o farem tot el contrari del que es proposa. Són 154 mesures les que estan recollides al document. Aquí ens heu fet un recull de 18 mesures. Totes elles sumament interessants. Jo me n'aniré a l'última, que és la del 6% d'inversió del PIB. Sorprenent que els experts, que és la mesura estrella d'aquesta consellera per combatre els resultats de PISA, és a dir, convocar un grup d'experts i que analitzin quina és la magnitud de la tragèdia, doncs arribin a la conclusió que hem d'invertir el 6% del PIB. Fa molt de temps que les organitzacions sindicals estem demanant això, perquè a la LEC, a la Llei Catalana d'Educació, el que s'hi diu és que s'ha d'invertir com a mínim el 6% del PIB. I aquí ja ens estan dient que és una mesura d'urgència a aplicar abans del 2029. És a dir, anem a la casella de sortida, no? Aquest govern ja no hi serà.
Sí, no, i que l'altre dia presentaven el que és la proposta de pressupostos, dient
aquí.
Que augmentaven, crec que és un 10%, la partida d'educació, etc, que són 7.000 i pico milions d'euros, que no és poca cosa, però si hem d'arribar als 6.000, ens hauríem d'aproximar més o menys al doble. Fent aquests petits augments, amb els 5 anys fins al 2029, no hi arribarem. És a dir, que s'hi ha de ficar bastanta més voluntat de la que estan ficant.
Sí. Absolutament. Em demanen, Emili, que et fiquis una mica més a prop del micròfon, que així ja tindrem una mica millor. Clar, no sé si és o no casualitat, perquè sí que se'ns va alertar que el document havia de sortir amb aquestes dates. Recordem també que venim d'haver-ho posposat ja un mes, que alguns veien que tot era molt precipitat, però amb un mes més de marge, igualment segurament ja era prou difícil fer un document amb aquest objectiu que hem esmentat, però apareix just en plena negociació dels pressupostos. Casualitat o no casualitat? I segon, penseu que realment algú s'ho creurà? I, perquè clar, del que parla aquí, recursos, és pressupost.
Efectivament.
Que això s'acabarà plasmant amb els comptes de la Generalitat?
És evident que no, perquè els pressupostos que han plantejat no inclouen totes aquestes mesures, i pel que vaig entendre, dia que els donaven 50 milions d'euros per aplicar aquestes mesures concretes, hi ha coses que estan molt, molt bé, com és, per exemple, cuidar la salut mental dels alumnes, afegint a dins dels centres referents de, doncs, parla de psicòlegs i parla de figures clíniques. Això en 50 milions d'euros a tots els centres de Catalunya, jo crec que no s'hi arriba. Bueno, no s'hi arriba. Parla d'ecodocències, que és augmentar plantilla, cosa que quan vam demanar una reducció de 2 hores lectives als majors de 55 anys ens van dir que era impossible perquè no hi havia prou professors. O sigui que són mesures que, bueno, que fa anys que les reclamem, però amb aquests pressupostos són impossibles de portar a terme.
Però en qualsevol cas, també està a fil del que diu l'Emili, està demanant increment de personal de suport a la docència, per exemple, especialment en aquells entorns més desafavorits o en centres més complexos. Crec que aquests experts no s'han llegit el decret 150 d'inclusiva, que està demanant és implementar mesures i suports universals perquè tot l'alumnat avanci de la mateixa manera. Per tant, una altra vegada anem a posar el foco en necessitats educatives especials, quan el foco l'hem de posar en tot l'alumnat perquè avancin, progressin, siguin atesos de la mateixa manera. Per tant, crec que la mirada no és massa inclusiva.
És que en realitat no s'ho creuen tot això. Fa no re, i ara està passant a molts centres d'aquí de la província de Lleida, per exemple a l'Institut Torrequeral, al Carràs, al Ciutat de Balaguer, tenen unes treballadores que són les integradores socials, que estan fent molt bona feina, em consta perquè han parlat amb aquests centres, i ara aquestes treballadores el departament ha decidit fer-les fora, perquè com que van fer un concurs de mèrits i han fet una adjudicació de places, han decidit que el millor és, abans d'acabar la Setmana Santa, fer-les fora, i com que la llei i la normativa diu així, doncs aquestes se'n van a borsa i ja vindrà una altra quan falten 3 mesos per acabar el curs. I això ho fa el departament. Aquesta és la planificació que té el departament i el que ells valoren, aquests centres que ells diuen, bueno, que són els d'alta complexitat, no sé com ho diuen aquí, realitats complexes o no sé.
Sí, realitats complexes.
També valora el fet de que es parli al llarg del document d'un pacte d'educació. Crec que això també és molt important, no? Perquè ara està molt lligat totes aquestes mesures als pressupostos. Jo crec que val la pena que es reuneixin tots els polítics, més enllà del color de cada partit, no? I que pactin un pacte d'educació, que pactin els pressupostos destinats a educació més enllà d'aquesta legislatura, i que d'alguna manera es tirin endavant per poder donar la base per donar resposta a totes aquestes necessitats.
Albert,
no?
Però te vaig utilitzar una paraula. Déjà vu. És a dir, això, quantes vegades ho hem sentit? Fa 40 anys que sentim el mateix, i segurament d'aquests aspectes amb la gran majoria passa el mateix.
I de fet l'hem patit, hi ha un pacte nacional, ja l'hem patit. El primer pacte nacional que va desembocar en la LEC és el pacte que va posar damunt la taula a la 6a hora. La 6a hora, que ara en molts centres, especialment de màxima complexitat, t'estan demanant per favor que retiri.
Sí, és curiós perquè molts titulars, que ara ho parlàvem abans d'entrar, són que faran la jornada partida a secundària, la 6a hora, i tot això quan llegeixes el document, jo me l'he llegit en diagonal perquè hem tingut 1 hora, però no surt tot això en aquest, no sé d'on surten aquests titulars, i no sé, és l'interès que té el departament de fer encabir les seues idees i la veritat, i els de la Fundació Bofill, que per molt que em reitere, si són els que estan intentant posar el seu model damunt de la taula, i, bueno, damunt la taula no, dins dels nostres centres.
Fundació Bofill i la Caixa.
I insisteixo, tots ens ha tocat fer doncs, aquesta lectura en diagonal molt ràpid, però evidentment volíem atendre a la immediatesa informativa en aquesta clau educativa, una qüestió que és capital pel nostre país. No sé si heu vist, perquè jo no, realment, perquè són moltes mesures, alguna que dius, no, mira, és que aquí han proposat una cosa concreta i per començar el curs vinent. Dit d'una altra manera, el que se'ns va dir que es faria.
Sí, de concretes n'hi ha unes quantes i a més ells ho fiquen, n'hi ha algunes per al curs que ve, per a mitjà termini i llarg termini. Però amb els 50 milions i amb el pressupost que hi ha, no es poden dur a terme. És que no hi ha més. El que deia el company, nosaltres la majoria d'aquestes coses ens agraden. Ojalà, tant de bo
perquè,
les facin.
Clar, això em sona una mica amb una programació precisament escolar. Potenciar la formació i incrementar, no sé què, facilitar... És a dir, són objectius molt oberts que defugen de la concreció. Que si us recordeu el primer debat que teníem, dèiem, és que a mi no m'agradaria estar amb aquest grup d'experts perquè la realitat, no de cada centre, de cada aula, de cada alumne, és tan única que buscar fórmules, com se'ns va dir, que serien universals, molt concretes per revertir la situació, que els hi tocaria parlar del sexe dels àngels, és a dir, de forma molt genèrica, i és el que ha acabat sent. I dic això perquè no sé si ho compartireu amb mi, poder s'ha perdut el temps, és a dir, tornem a, no sé si al punt de partida o quasi, perquè això ja ho sabíem abans.
És que més que perdre el temps és que la consellera ha fet una altra vegada un cop d'efecte. Ja venim de cops d'efecte amb l'anterior conseller i continuem la mateixa dinàmica de política de màrqueting o d'aparador. És dir, ostres, em diuen que al setembre em diuen que els nivells de comprensió dels nostres alumnes són pèssims i després a sobre ens cau l'informe PISA i ens diu que ho estem fent molt malament. Doncs, què faig? Doncs m'invento un grup d'experts perquè avaluï quina és la magnitud de la tragèdia. I així no es fan les coses a cop de timó, a cop de rem, diria jo. No? Les coses es fan des de fa molt de temps que anem improvisant, que anem posant pedaços i el que ens cal és avaluar exactament què està passant, fer unes bones polítiques educatives, no fer tants canvis, desburocratitzar molt l'educació i sobretot parlar molt amb els docents que saben què és el que està passant i què és el que necessitem.
I que segur que a tot polític que visita una escola se li haurà transmès 50.000 vegades, és a dir, que aquesta realitat jo penso del que passa a les aules, amb especial atenció als centres d'alta complexitat, doncs no els hauria d'agafar com a nou. Mira, poder la part positiva és que alguns docents hauran respirat una mica més alleugerits pensant, bueno, aquí realment no hi ha res que aplicar a correcuita per el curs vinent, com ens van fer tantíssimes altres vegades, perquè també això de les programacions, allò fetes, canviades i reformulades amb poc marge, també és una cosa que hi tenim tradició en aquest país i no acostuma a funcionar massa bé. Us volia preguntar si hi ha algun punt que no m'he esmentat sobre això que acabem de conèixer, que voleu destacar tant perquè us agradi com perquè no us agradi i que no haguem esmentat.
A mi m'agradaria posar damunt la taula que està molt bé que vetllem pel benestar emocional del nostre alumnat. De fet, s'han inventat, i ho hem de dir així, una coordinació que es diu COCOVE, justament per abordar aquests temes de convivència i de benestar emocional, però jo crec que hem de posar molt el foc damunt dels professionals i cuidar-los molt més, prestigiar-los molt millor, recolzar-los i donar-los suport d'una manera molt més manifesta del que es fa i sobretot doncs, posar recursos per cuidar-los, perquè el benestar emocional del professorat està en aquests moments tocat.
Absolutament. Tenim una altra qüestió que és d'actualitat, no tan rabiosa, però d'unidor, que és el tema de si hi ha tancament o no de línies escolars. Es baixa una mica les ràtios per compensar allò que ja va passant, que és aquesta davallada de la natalitat i, en conseqüència, dels alumnes que s'apunten doncs, a l'escola. 1.800 menys enguany, i si mirem l'històric, al curs 2018-2019 eren pràcticament, se fregava els 70.000 alumnes a P3, a, diria que és, i l'any passat 10.000 menys. I és una xifra que progressivament va baixant i que, bueno, ara es parla d'aquesta fórmula que insistim que és una mica per adequar-se, que no s'hagin de tancar més escoles ni més línies. Però algunes ja es van tancant, escoltem la consellera, se n'han tancat poques pel drama que podia ser.
Bé, bueno, ara parlant d'actualitat, demà tenim un acte, ja aprofito per dir-ho també, que estem, els tres sindicats que estem aquí, estem convocats allí als serveis territorials de Tremp, perquè una de les línies que es vol tancar és a l'escola Vall de Flors,
sí,
on allí ha sortit a les notícies i així, l'AFA hi està molt, molt al damunt, i és un d'estos casos de voler tancar una línia d'I3 per poder-la ficar a una escola concertada, i en aquest cas que és catòlica. Això és el que ha creat molt de neguit entre les famílies que es veuen que no hi podran entrar. Llavors, aquest tipus de polítiques, nosaltres el que creiem és que, aprofitant aquesta baixada de la natalitat, pots anar fent baixada de ràtios i el que pots fer és potenciar la pública.
Que
és...
baixada de ràtio, recordem-ho, unanimitat dins els sindicats educatius, ho penseu tots, en aquest mateix espai així ho heu manifestat. Segon, s'alinea també amb el que deia Pedro Sánchez a nivell de l'Estat, que segurament aquesta era una fórmula per millorar resultats i que ajuda molt més amb aquella proposta que tots també heu posat aquí damunt la taula, que us creieu que és aquesta educació inclusiva, okay, aquesta manera de poder-se adequar i estar amb les necessitats de cada alumne, amb menys, evidentment, és molt més senzill que tenir de més, i per tant, sembla que aquesta seria la via que es fa una mica, es passarà als 20 alumnes, si no vaig errat, amb primària també, amb infantil.
Comencen amb I3,
sí,
amb 20.
I3, sí.
Amb I3 només,
sí.
Infantil 3, bueno. Però que en qualsevol cas entenc que haurà de ser, no sé si de cara al futur, perquè la pregunta que us volia fer és, clar, quan un veu la gràfica aquesta, com dèiem, de que hi ha 60.000 alumnes i al cap de 10 anys 50.000, això va baixant de forma contínua, és a dir, no és que un any hagi passat res d'estany, és a dir, és una tendència. No sé si alguna vegada amb el departament us heu assentat i li heu preguntat, escolta, dintre 15 anys com ho farem? Perquè com que som un país que normalment pensem en l'avui i el passat demà, allò del previsió a llarg mig termini, és a dir, què passarà amb el nostre país? Perquè si ara estem així, dintre de 15 anys, perquè la tendència es manté, què passarà? Algú us ha preguntat la vostra opinió? Heu tingut alguna mena de debat similar amb el departament?
El departament ens escolta ben poc, la veritat.
I en matèria de planificació... O...
Encara menys.
Encara menys.
Sí,
a nosaltres. La baixa de ràtios ha de ser estructural. I estructural vol dir que hem de baixar ràtios de dalt a baix. I a més de forma valenta. Si volem revertir la situació del nostre sistema educatiu, la mesura estrella és la baixada de ràtios, i a més és una de les 150 mesures, de les 154 mesures que proposen aquests experts. El que amaga aquesta baixada de ràtios que parlava l'Emili és justament que baixes ràtios a P3 perquè, bueno, la davallada de natalitat és un fet, i resulta que fas un tancament preventiu de grups de P3 a la pública mentre mantens els grups de P3 oberts a la concertada. Clar, això, des del punt de vista d'un sindicat d'escola pública, és inacceptable. És inacceptable. És dir, el que no pots fer és un tancament preventiu d'un grup de P3 en una escola pública mantenint el grup de P3 de la mateixa localitat de l'escola concertada obert.
I venim
això sí, és inacceptable, i per això l'Emili ha situat molt bé aquesta lluita dels centres que es veuen obligats a tancar, o als quals se'ls obliga a tancar grups de P3. El Vall de Flors n'és un, i demà ens trobaran allí mobilitzats i en peu de guerra, com no pot ser d'altra manera.
La nostra intenció és que no es tanqui, perquè possibilitats encara hi ha.
Sou optimistes?
Nosaltres volem ser optimistes, perquè si tu fas números... ara faltarà veure la preinscripció de les famílies. Si les famílies realment estan convençudes i sols s'apunten a la pública, aquí tindria un problema al departament. I des d'aquí fem esta crida, que si les famílies ho tenen clar, que facin la preinscripció sí, sola a la pública.
Recordem que aquí ens estan escoltant també des de Radio Trema.
Per això, per això.
Bé, sí, sí. Serà interessant, però jo també valdria la pena parlar una mica del tema de com es fa aquest tancament, no? Es parla molt del despoblament rural, hi ha diferents organitzacions que a nivell dels pobles, el Pallars Actiu, agrupacions de petits pobles que estan fomentant un estatut, pensem d'alguna manera com una població així, el tancament d'una línia és una sentència. No? Ens costa molt d'alguna manera mantenir, està parlant de tornar a poblar tot el que és el món rural, els petits pobles, i pensem d'alguna manera que sobretot reivindiquen aquests pobles, no? El tema de serveis i infraestructura. Com a serveis, pensem d'alguna manera que una escola és la base, és la base del futur. Sí que els últims anys ha baixat una mica la demografia de tren, però per exemple, els dos últims anys està augmentant la població, no? I tancar aquesta línia vol dir d'alguna manera aquesta sentència que serà molt complicat tornar-la a obrir. Potser valdria la pena mantenir aquestes línies que hi ha ara i esperar una mica, no? Com és, quina dinàmica segueix els propers anys, no? Jo crec que d'alguna manera que s'han avançat abans de que hi hagi una preinscripció, han fet córrer la notícia i han pres la decisió abans d'hora.
Totalment d'acord. A més, com a sindicats que representem els treballadors del sector de la docència, a veure, tancar un grup vol dir perdre llocs de treball, vol dir perdre un mestre, vol dir perdre un tècnic d'educació infantil, i des d'aquest punt de vista això també per nosaltres és absolutament inacceptable.
I seguint el fil que deia el company, lo dels rurals, és un tema a tractar, que realment ara és el que hi dia que estan com intentant fer un pacte, però fa mesos que surt aquesta notícia, els polítics van al seu ritme, que acabarà la legislatura, com ha dit la Rosa, canviaran tot això, i llavors què passarà? Tot, no estan fent res. Vull dir, ara venen les preinscripcions, s'estan tancant molts centres, moltes línies dels centres d'educació de les zones rurals, les ZERs, que són una de les grans oblidades del departament.
I jo faig una segona lectura, no sé si la compartireu. Parles amb qui parles, de qualsevol representant, de qualsevol administració, de qualsevol formació política, i et diuen que un dels objectius que hem de tindre com a país és lluitar contra el despoblament rural. És a dir, sobre la teoria, sobre el paper, tothom s'ho creu. Ara, si tu dius que em prens mesures i alhora tanques línies, és que no et creus ni les teves pròpies mesures, és a dir, no et creus que revertiràs la situació, perquè si no aguantes, perquè tornar-ho a aixecar és una barbaritat, és complicadíssim. Per tant, dit d'una altra manera, no s'ho creuen ni ells que ho revertiran. Hi ha el despoblament rural, ja no parlo d'aquestes qüestions, no sé si ho compartiu.
Clar, és que a més tenim un pla pilot d'escola rural que el que fem és tenir, obrir els centres educatius a partir d'un any. Estem experimentant en aquest sentit justament per arrelar els infants al territori, perquè si tu no tens una escola bressol al poble, què fas? El portes al poble de la vora i després segurament el deixes escolaritzat al poble de la vora, que potser és la capital de comarca, mentre que al teu poble hi ha una escoleta. I aquella escola va perdent alumnat si no hi ha una continuïtat. Clar. És a dir, per una banda estem implementant un model d'escola rural bressol, que a més el que fa és arrelar aquells infants i donar-los continuïtat, i per altra banda estàs condemnant grups de P3.
Sí. I és que a més, jo alguna vegada he fet aquesta reflexió, també l'apunto per si la compartiu. Si volem que la gent torni al món rural, normalment hi vas, et compres una casa i tindre un fill és un projecte de vida, és a dir, no és allò d'aquest any treballo aquí de passat demà, no. Llavors, una de les qüestions que segur que mires és si allà hi ha no només una escola, sinó una escola amb que tens certes garanties que dintre de 6 anys o 7 hi continuarà sent. Perquè clar, el teu nen dintre de 6 o 7 anys no el podràs tornar. És a dir, has de seguir-lo educant com Déu mane. Què vull dir? Que amb aquestes planificacions vitals, que és el tornar al món rural, això no ajuda gens.
Sí, a més és curiós perquè conec jo alguns alcaldes que diuen no m'imaginàvem pas que fos tan important l'escola, perquè sí, les famílies sí. Quan es ven instal·lar als pobles petits, una de les primeres coses que volen visitar si tenen fills és veure l'escola. Diu, no m'imaginàvem pas, val la pena invertir perquè els interessa, no? On estaran els seus fills, com estaran, no? Els recursos que hi ha aquí, no? Recursos humans, volen conèixer els mestres que hi haurà, en quines mans, i a més parlar de l'economia, més enllà de de l'econòmica, de l'economia dels diners, no? L'economia social, com reverteix d'alguna manera no mantenir els serveis d'educació en l'arrelament, no només dels infants, sinó de les famílies, no? I que això reverteix d'alguna manera amb el despoblament, amb una millor distribució de l'economia en el país i tants altres conceptes, no?, que s'han oblidat, i pel fet de tancar una línia, no?, i que la inversió de mantenir aquesta línia no és tanta, sinó tenim en compte tots els beneficis que portarà a la població, a la societat, no? És ben curiós, d'alguna manera, perquè...
Sí, perquè després sí. També dius, no, tanquen l'escola, però tens un centre a prop. Després no hi ha transport escolar, que aquesta ja seria una altra de les reivindicacions, i aquest transport públic de proximitat, que a les Terres de Lleida saben que n'existeix, un Rodalies com Déu mana, doncs tampoc hi ajuda, és a dir, tot això es va fent la bola gran. Ens queda un minut menys,
sí, 30 segons. Sí, jo voldria, ja que estem en este tema, també els companys també hi han estat, des del departament el que ens han fet en això de les escoles rurals, teníem una mesa de negociació per parlar de tots aquests temes al novembre, me la van treure fins al gener. Al gener la van fer i no ens van deixar parlar de la meitat de les reivindicacions de les escoles i ens van dir que quedaríem el 7 de febrer. El 7 de febrer me la van anul·lar i ara ens han dit que parlarem a l'abril. Haurem passat tot un any i no haurem parlat de l'escola rural des de amb el departament, vull dir que no...
I anar tancant línies, per l'altra banda, molt bé.
Sí, exacte. Sí, sí.
Doncs tu deia, Laia, que moltes qüestions absolutament d'interès les que abordem aquí des de l'àmbit educatiu, evidentment, sí. Això ultrapassa el que és les escoles, és aposta de país, ho hem vist en el cas del món rural, però no només, per tant, li agraïm molt a Rosa Aguilar, a Albert Cervós i a l'Emili Llorente que t'hagin acompanyat un cop més en aquesta tertúlia d'educació. Moltes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, a la propera.
Gràcies, Fran, per aquesta tertúlia. Nosaltres, Westerns, tornem en uns minutets aquí a l'Oest. Fins ara.
Fins ara.
Aquí a l'Oest, l'únic magazín territorial i en xarxa de les Terres de Lleida.